Ràdio L'Escala, serveis informatius.
El ple municipal aprova les subvencions per a la rehabilitació dels habitatges de lloguer assequible i també la rehabilitació d'habitatges de persones grans. Aquest és els punts més importants d'un ple municipal que es va celebrar ahir al vespre i on també es va aprovar l'adhesió al Consorci del Transport Públic de l'àrea de Girona o bé una pròrroga a Agbar pel subministrament d'aigua potable. També es tombava una moció de Junts i Esquerra que demanava millores a la BS de l'Escala i l'atenció en català. Aquest és el titular de l'informatiu d'avui, dia 1 d'abril d'aquest 2026. Qui us parla, Sergi Corral. Sigueu benvinguts i benvingudes i a continuació us detallem tots els altres titulars. El ple serà la gran notícia d'avui, però també parlarem de que a partir d'ara és obligatori el registre i l'assegurança dels patinets, aquests vehicles de mobilitat personal. Hauran de registrar-se a la DGT, el Registre Oficial de Vehicles, i hauran de tenir contractada una assegurança que cobreixi possibles danys a tercers. A partir de l'1 de maig es començarà a sancionar qui incompleixi aquesta normativa. I en terreny esportiu parlarem que l'Escala serà la capital europea dels vaixells voladors. Això serà entre el 7 i el 13 de juny. I el Mar d'Empúries serà l'escenari d'aquesta competició de la classe MOT en una setantena de regatistes d'Europa, Austràlia, Argentina i Estats Units. I finalment, evidentment, parlarem del temps i d'aquesta tramuntana. Avui, 8è dia consecutiu d'aquest episodi de tramuntana, llarg, persistent i intens, amb la novetat de que arriben núvols. Aquesta tarda es taparà per complet i al vespre i nit arribaran a caure 4 gotes o algun ruixadet. La tramuntana no acabarà de marxar fins divendres. I comencem a desgranar les notícies començant per la que ocupa el titular, és a dir, el resum del ple municipal d'ahir dimarts al vespre, on, entre d'altres, es van aprovar les subvencions per la rehabilitació d'habitatges de lloguer assequible i també la rehabilitació d'habitatges on hi viuen persones grans com a temes principals. Entre d'altres, també es va aprovar l'adhesió al Consorci de Transport Públic de l'àrea de Girona o una pròrroga a Agbar pel subministrament d'aigua potable. Ens en dona tots els detalls en Miquel Pagès.
El ple del mes de març ha aprovat inicialment les bases per a subvencions per a la rehabilitació i millora d'habitatges destinats a la borsa de lloguer assequible. El màxim de subvenció és de 8.000 euros per habitatge. Clàudia de Cruz, regidora d'Acció Social.
L'objectiu principal és captar habitatges que actualment estan desocupats o en condicions inadequades o bé destinats a un altre ús, oferint suport econòmic als propietaris per rehabilitar-los a canvi de que els incorporin a la borsa de lloguer assequible. Pel que fa a la mecànica de la subvenció, els aspectes més rellevants serien que l'Ajuntament subvenciona fins a un 80% del pressupost de les obres amb un màxim de 8.000 euros per habitatge, més els impostos de construcció i taxa de llicència. Aquesta subvenció, bàsicament, el que permetria serien actuacions de rehabilitació d'interiors, com banys, cuines i instal·lacions, però també millores en l'envoltant de l'habitatge, que contribueixen a una millor habitabilitat, com impermeabilitzacions o aïllaments. Aquests habitatges que gaudeixin d'aquesta subvenció, a canvi, hauran de romandre en la borsa municipal de lloguer assequible durant un mínim de 5 anys si és un propietari particular, persona física, i 7 anys si és jurídica, amb els preus i requisits establerts per la normativa vigent i també els que s'estableixin en la borsa municipal d'habitatge.
Des d'Esquerra es parla de quantitats massa petites per captar propietaris interessats. En el mateix sentit s'expressava gent de l'Escala. Alternativa demanava més informació. Junts, un pla de xoc global i En Comú parla també de més informació. Escoltem en Estrems, portaveu d'Esquerra Republicana, Xavier Ballesta, de Gent de l'Escala, Alícia Ribalta, de Junts, i Albert Pons, d'En Comú.
Perquè això realment tingui un impacte, hem d'anar a captar aquells pisos que el propietari no té manera de fer-ne res. Val? No té manera de fer-ne res vol dir que estan en unes condicions d'habitabilitat o de reforma o del que sigui, amb el qual s'hi ha d'invertir molts diners perquè això passi. Perquè si la subvenció arriba al 80% del pressupost total i és de 8.000 euros, estem parlant d'un pressupost total de 10.000 euros per una reforma. 10.000 euros per una reforma és fer mitja cuina.
No en som massa optimistes. Som bastant pessimistes doncs, de que això pugui arribar a fer obrir els ulls dels propietaris d'aquestes vivendes. Pensem bastant igual que el que ha parlat el grup d'Esquerra Republicana i pensem que costarà doncs, fer reactivar aquest mercat que tenim molt abandonat de fa anys.
Ens costa una mica aprovar aquestes bases sense tenir tota la informació. Per exemple, se'ns ha fet arribar com a propietari, si tinc un pis i el vull posar a lloguer a la borsa, quines condicions hi ha? No els tenim encara. Llavors tampoc tenim les condicions de la gent que podrà estar en aquesta borsa. Llavors també és una mica que ens agradaria tenir més informació. Suposem que vostès la tenen i per això aposten per fer aquesta proposta.
Creiem que si no tenim un pla de xoc per afrontar el problema de la vivenda a nivell local amb mesures anecdòtiques com aquesta, doncs no ho resoldrem mai. Sembla una mesura publicitària més que una política efectiva, però el dit votarem a favor perquè menys és res.
Ho sento, no me'n puc estar. La companya de Junts ja en el seu moment va titllar el programa d'actuació municipal d'habitatge de fracàs sense ni tan sols haver començat a fer cap actuació i ara ho defineix això com una mesura anecdòtica i una mesura publicitària. Jo els hi vull dir una cosa també, o sigui, si tots estem d'acord en que el que ens cal és promoure, no, aquest canvi, que els propietaris es valorin fer aquest canvi i promoure aquest canvi de tendència en la pèrdua de residències, de primeres residències, cal donar confiança als propietaris. I això que estem proposant aquí pot ser més del seu agrat o no, però és algo real i sensat. Per tant, titllar accions com aquestes d'anecdòtiques i publicitàries fan un poc favor o petit favor a l'objectiu final, que és aconseguir captar habitatge.
Implica, doncs, les persones que vulguin realment acollir-se en aquestes subvencions, doncs, els hi falta una certa informació per saber, doncs, quines condicions i garanties tindran. Entenem que, en base al pla d'actuacions publicats per vostès i també veient els exemples que vostès estan agafant d'altres municipis, que això, bueno, entenc que serà un tipus de documentació que publicarà relativament aviat i que, per tant, aquests dubtes quedan aclarits i la incertesa difuminada.
En el mateix sentit, s'aprovava les bases per a subvencions per a la rehabilitació i millora d'habitatges de persones grans en un municipi que va envellint. El límit, en aquest cas, és de 3.000 euros subvencionant del 80 al 100% de l'obra. Serien per casos com substituir banyeres per plats de dutxa, eliminar barreres arquitectòniques o d'altres actuacions per fer més fàcil el dia a dia de la gent gran, aconseguint que visquin a casa seva. L'oposició responia en el mateix sentit que en el punt anterior, pensant que les quantitats són insuficients i per sota del que costen les reformes. El ple de març també aprovava l'adhesió de l'Ajuntament de l'Escala al Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona, l'Autoritat Territorial de Mobilitat, que tindrà un cost de 28.000 euros. D'aquesta manera s'activarà la T-Mobilitat per tot Catalunya, amb preus molt assequibles pel transport públic, gratuït pels menors de 16 anys. Tots els grups hi votaven a favor, Esquerra, Gent de l'Escala i Alternativa, fent una picada d'ullet al transport urbà. Escoltem a Josep Bofill, alcalde de l'Escala, Enna Estrem, Xavier Ballesta, Eva Trias i Albert Pons.
Aquí el país doncs, té un objectiu, que és aquesta T-Mobilitat, amb un sol títol per tots els transports públics, no només en aquest cas de l'àrea de Girona, sinó de tot Catalunya. I és cert doncs, que aquesta àrea de transport metropolità de Girona doncs, ja va néixer ara fa uns anys, ja està en funcionament en diferents consells comarcals, com és el Pla de l'Estany, com és el Gironès, com és la Selva, el propi Ajuntament de Girona, i els propis estatuts doncs, ja en el seu moment contemplaven aquesta ampliació a tota la província i és una mica el que es proposa ara, no? en aquest moment. En data 13 de juny doncs, del 25, el projecte d'ampliació de la integració tarifària en tots els municipis de les comarques de Girona doncs, es va posar sobre la taula i així ens ho van fer saber en els diferents consells comarcals amb la informació doncs, que ens han anat
que ens han anat passant.
Està bé, no?, que l'autobús, no?, en un municipi com l'Escala, que ens quedem com a un cul de sac, ens costi un euro i poc per anar a Girona, i per tant crec que és una ajuda pels escalencs i escalenques. Nosaltres votarem a favor, ho veiem bé, esperem que s'hi vagi adherint tots els municipis, sobretot els que, no?, són els punts d'origen i de destí, i bueno, que sí que em permetrà que li digui és que ara he de fer un passet més i intentar treballar amb el transport urbà. Suposo que ja s'ho esperava l'alcalde que algú li digués. En tot cas, crec que és una bona mesura,
que és una molt bona iniciativa, és un projecte embrionari, entenem que tot just comença, i tot i que segurament la fórmula no beneficia principalment a l'Escala, però sí que és un tema que amb els anys es pot anar treballant i pot donar uns fruits d'aquí un temps i tenir una xarxa de transport públic que sigui com a mínim igual que en altres llocs de Catalunya.
Sí, nosaltres una mica amb la línia doncs ho trobem bé, ja en el seu moment ho vam manifestar, pensem que és important i sí que, clar, hem de recalcar el que ja s'ha dit, però si arribem a tenir alguna iniciativa a nivell de transport urbà seria fantàstic. Ja no parlem de fer grans coses, simplement ens conformaríem bastant en convertir aquest trenet turístic en un transport digne.
Si realment s'aposta per la sostenibilitat i la mobilitat sostenible, la primera cosa que s'havia de fer és que per moure't cap a Figueres o cap a Girona, que són els principals punts de mobilitat, havia de sortir molt més econòmic anar amb autobús que no pas amb cotxe. I ara sí que ens trobem que aconseguirem això. És a dir, arribaràs allà i hauràs pagat molt menys que si haguessis anat amb cotxe.
El ple aprovava el que ja s'havia anunciat, la pròrroga d'un any del contracte de subministrament d'aigua potable amb Agbar. Esquerra es preguntava a què es destinaran els diners cobrats de gener a abril, quan es posi en marxa l'ETAP. Gent de l'Escala parlava de 2 anys de coll per buscar altres opcions. Alternativa per l'Escala té altres prioritats, com abans renovar les canonades, i En Comú busca municipalitzar el servei. La sessió plenària servia també per fer una modificació puntual al Pla General Urbanístic, amb la qual s'adapta a la normativa del Pla Director de Càmpings de 2021, per d'aquesta manera ajustar la legalitat l'activitat d'aquest tipus d'establiment, això sí, aplicable als càmpings existents actualment. Acabats els punts del ple, Junts i Esquerra presentaven una moció per demanar millores en el funcionament de l'ABS de l'Escala, com un metge i una infermera de reforç a les guàrdies. Quan s'hi han de sortir, el centre de salut es queda sense ningú. Afegia la necessitat que els professionals siguin capaços d'entendre el català. Tant Alternativa per l'Escala com En Comú, com l'equip de govern, apostaven per tenir més detalls del Consell de Salut que s'ha de celebrar en breu, tot entenent que calen canvis per millorar el servei. Escoltem a Alicia Ribalta, Enna Estrem, Xavier Ballesta, Albert Pons i Josep Bofill.
En temporada baixa, entre setmana, a partir de les 8, així com durant els caps de setmana, el servei d'urgències compta únicament amb un metge i una infermera. Aquesta dotació resulta clarament insuficient, especialment tenint en compte que el cap de l'Escala no només dona servei al municipi, sinó que actua com a centre de referència per a diverses poblacions de l'entorn, i amb un elevat nombre de turistes tant els caps de setmana com la temporada alta. En situacions en què l'equip d'urgències ha de sortir a atendre una urgència domiciliària, el CAP queda sense servei, deixant la població sense atenció immediata, és a dir, sense servei d'urgències, agreujant-se la situació quan dins del CAP hi ha pacients que inclús han de sortir de les instal·lacions perquè l'equipament queda buit de personal i s'ha de tancar. Instar la Fundació Salut Empordà a garantir que el personal sanitari disposi de tots els recursos necessaris per tal de poder garantir l'atenció en català. Cursos formatius, material didàctic, accés a parelles lingüístiques i així respectar els drets lingüístics dels pacients i assegurar una comunicació efectiva.
És una bona mesura que tinguem aquesta moció aprovada per poder anar al Consell de Salut a demanar que realment el funcionament del CAP sigui una mica millor. Jo crec que tots hem tingut en algun moment queixes d'això, que no és una qüestió de funcionament orgànica, sinó de falta de recursos, d'una fundació que és cert que és una fundació sense ànim de lucre, però que al final és una fundació privada que està gestionant el nostre CAP i que crec que se li ha d'exigir que funcioni d'una manera correcta.
Llegits els punts tot podria estar molt millor i també podria estar molt pitjor. Hi ha casos que ens hi sentim còmodes i, per tant, hi votarem a favor. Que el cap de l'escala té mancances, segurament de recursos, de personal, de serveis, vull dir, em sembla que tots hem sentit queixes i, per tant, segurament que tots podríem estar d'acord amb que necessita una empenta. Doncs mira, al final potser acabarem tots parlant en castellà, perquè la guerra ens ve de per tot arreu. Cada dia ens ataquen de per tot arreu. Nosaltres que hem de fer, anar claudicant? Doncs em sembla que hem d'alçar la veu. I és un bon moment per alçar-la. I em sembla que des de cada municipi, des de cada administració, l'hem d'alçar en la mesura que tenim. I aquest és un bon moment.
Estem d'acord que la sanitat sempre va coixa, estem d'acord que ens barallem sempre, estem d'acord que hi ha queixes contínuament, però sí que hem de dir també que jo sóc de les persones que creu que per poder prendre decisions ha de tenir tota la informació. Des del grup n'hem parlat i ha sigut un debat gran, la veritat. En si el que es demana la moció i les rectificacions que es van fer estan molt bé, però sí que nosaltres sí que haguéssim demanat aquest espai, aquest marge, tenir aquesta informació. Simplement que quedi clar que no és que estiguem en contra del que s'està demanant, simplement és que no tenim tota la informació per decidir.
Jo no ho sé si el president del patronat de la Fundació Empordà, que és en Jordi Masquef, l'alcalde de Figueres, doncs estaria d'acord amb aquesta moció, perquè jo em penso que ell el que remetria és que, bueno, que potser Fundació Empordà poder té la voluntat d'intentar millorar els serveis que es realitzen al cap de l'escala, però poder no té un infrafinançament per part del departament. I això nosaltres sempre ho hem dit, que el departament infrafinancia el que és el servei públic sanitari català. De fet, tenim un problema. Jo crec que a la moció li falta al·legar que el nostre sistema mix sanitari català, en el qual barreja fundacions del tercer sector, barreja hospitals o ABSs amb cooperatives públics, privats, etc., doncs això enfosqueix el que jo diria la qualitat sanitària.
Jo crec que sí que és una moció oportunista i no oportuna, en el sentit en què m'he expressat ara en aquest moment. I és cert, doncs, que la Fundació Salut Empordà es dota bàsicament de recursos del Departament de Salut. I en aquest cas, doncs, els dos partits presentant aquesta moció, tant Convergència, o en aquest cas Junts, o Junts pel Sí, no? Ara no sé ben bé què sou, i Esquerra Republicana, doncs no ens esteu aprovant el pressupost de la Generalitat, que doten un 23% més de recursos en tots els departaments, i la salut no és una excepció. Per tant, d'alguna manera, esteu aquí impedint, doncs, que aquests recursos que reclameu aquí, en altres administracions, no ho esteu donant, no? Per tant, jo crec que amb aquesta reformulació no podem donar un vot favorable en aquesta moció, i el govern aquí doncs votarà en contra.
A l'informatiu de demà ens referirem al ple anterior de balanç anual del síndic de Greuges i també a l'apartat de precs i preguntes.
També ens hem de fer notícia d'una nova normativa que afecta els vehicles de mobilitat personal, és a dir, els patinets, que són els més coneguts. Aquests vehicles s'hauran de registrar i hauran de tenir contractada una assegurança que cobreixi possibles danys a tercers. A partir de l'1 de maig es començarà a sancionar qui incompleixi aquesta normativa. Seguint el marc de la nova llei que va entrar en vigència el 2 de gener d'aquest any, l'Ajuntament començarà aquest mes d'abril una campanya informativa per a recordar als usuaris dels vehicles de mobilitat personal que han de registrar i assegurar obligatòriament el seu patinet. A partir del maig, el consistori, per mitjà de la policia local, ja podrà sancionar qui incompleixi aquests deures. Robert Figueres és el regidor de Via Pública i Mobilitat.
Sí, doncs a partir d'aquest 1 de maig, els patinets que no compleixin aquests requisits, de les sancions són un patinet que faci menys de 25 quilos és una sanció de 350 euros i un patinet que faci més de 25 quilos una sanció de 800 euros. I a més s'immobilitza el vehicle.
El registre s'ha de tramitar a la seu electrònica del Registre Nacional de Vehicles, que depèn de la DGT, tot pagant una taxa de 8,67 euros. Aquesta obligació és vàlida tant pels fabricats abans i després de l'any 2024. Els més recents hi han de sortir de fàbrica amb el registre tramitat. Un cop fet el registre, es donarà una etiqueta identificativa que cal dur enganxada a la part posterior del patinet. L'altre punt d'obligat compliment, segons la llei, serà la contractació d'una assegurança obligatòria per a cobrir els possibles danys a tercers. Aquesta assegurança ha de tenir una cobertura mínima per sinistre de 6.450.000 euros en danys personals i 1.300.000 euros en danys materials. L'objectiu de la norma és regular la circulació d'aquest tipus de vehicles i millorar la convivència amb els vianants i els usuaris dels altres vehicles de transport.
Sí, doncs aquests últims anys ja s'havia parlat molt del tema dels patinets elèctrics aquí a l'Escala. Explicar que no és una població on hi haguessin uns problemes excessius, hi ha poblacions que pateixen més, però sí que hi havia unes queixes dels ciutadans que alguns vehicles d'aquests pues, no complien les normes de circulació i eren un perill per l'usuari o pel peató que passava pels carrers de l'Escala. Tot i així tenim una ordenança, nosaltres aquí a l'Escala havíem sancionat a gent i havíem fet campanyes informatives, però ara pensem que amb la regulació d'aquesta llei estatal doncs serà molt més fàcil sancionar i fer que la gent compleixi aquesta norma i pensem que pot ser ja una millora definitiva envers aquest vehicle.
La normativa també obliga a portar llums i frens i prohibeix circular sota els efectes de l'alcohol o les drogues, circular per la vorera, portar els auriculars posats, que vagi més d'una persona dalt d'un mateix patinet o vehicle i també que superi la velocitat permesa. I en terreny esportiu, avui parlem de vela, ens anem cap a mar, perquè l'Escala serà capital europea dels vaixells voladors entre el 7 i el 13 de juny. El Mar d'Empúries serà escenari de la competició de classe MOT, amb una setantena de regatistes d'Europa, però també d'Austràlia, Argentina i Estats Units. En té tots els detalls l'Ivan García.
L'Escala es prepara per rebre una setantena de regatistes de la classe MOT. El campionat d'Europa d'aquests vaixells voladors s'aterrarà al Mar d'Empúries del 7 al 13 de juny amb participants confirmats de llocs tan llunyans com Austràlia, l'Argentina o els Estats Units. Xavi López, director esportiu del Club Nàutic L'Escala.
Els esdeveniments és un aspecte que ens fa molta il·lusió fer perquè d'alguna manera situa l'Escala en el mapa i en aquest cas en el campionat d'Europa, doncs ho situa en el món. En el món per què? Doncs perquè ja tenim inscrits participants d'Austràlia, d'Argentina, d'Estats Units, amb la qual cosa és un esdeveniment que ens fa molta il·lusió. Recollirem 80-90 participants, només perquè al final són barcos molt ràpids i la zona de regata està molt limitada, però és un esdeveniment que ens fa molta il·lusió fer, sí.
Que l'europeu pugui celebrar-se a casa nostra és fruit de l'empenta dels regatistes locals Marc Verdaguer i Gerard Marín. Fa 2 anys que el club va intentar organitzar-lo per fer-lo coincidir amb la Copa Amèrica, però no va ser possible. Serà el quart europeu de la història que organitza el Club Nàutic L'Escala.
Avui en dia organitzar esdeveniments internacionals costa molt temps i diners. Llavors, utilitzar aquest tipus d'ambaixadors, com tu dius, com és en Marc Verdaguer, que durant els últims 3-4 anys han participat en regates internacionals, d'alguna manera ha parlat de l'Escala, ha explicat l'Escala i de fet és ell el que ha hagut de defensar la candidatura d'aquest esdeveniment i podem dir que aquest esdeveniment ve aquí a l'Escala gràcies pues, a Marc Verdaguer i també a Gerard Marín, que també és un altre regatista d'aquell club molt, molt conegut que també navega amb aquesta disciplina, no?
Segons el director esportiu Xavi López, el club està treballant perquè aquest europeu sigui una experiència única per a la població.
De fet, una de les coses que estem treballant és a subcontractar una embarcació de gran tamany, tipus la d'en Gepros, per convidar un dia la gent de l'Escala que vulgui venir, pugui venir a veure-ho i pugui venir a veure-ho des del mar, perquè això al final és una cosa que segur que des de la costa de l'Escala es veurà, però si estàs més a prop, doncs en podes gaudir-hi més. No?
L'ambició no s'atura aquí. Després de l'èxit de l'europeu Wilka Master el 2022, l'entitat ja treballa per fer un pas més.
Estem defensant i hem presentat candidatures per fer esdeveniments. Normalment no tenim res lligat per un futur, però hi ha molt bones possibilitats. Hi va haver-hi molt bon record amb l'Wilka Master. Molt bon record. Vull dir, ens estan demanant que organitzem un campionat del món d'Wilka Master. Perquè són 400 barcos i és una infraestructura important. Llavors, hem d'adaptar, per tenir 400 barcos, hem d'adaptar algun tema portuari que ho estem treballant. Però ens faria molta il·lusió, perquè és que vam tenir molt bon record d'aquest esdeveniment i la gent vol venir. L'Escala és un poble turístic, però que també acull molt bé a la gent. Jo crec que tractem molt bé a la gent del mar. Jo sempre que vaig a qualsevol lloc em diuen, ostres, l'Escala, que bé que ens tracten allà, ja no només al club, sinó tot el municipi.
El club continua bategant amb bon ritme i amb una salut de ferro. És per aquest motiu que la Festa de l'Esport de la Federació Catalana de Vela ha estat distingit amb les veles platí social.
És un distintiu que dona la Federació Catalana de Vela i utilitza tres indicadors, bàsicament, que és la promoció que fas de la vela, el número d'esdeveniments que organitzes, i en aquest cas el fer esdeveniments internacionals o nacionals, doncs és una cosa que puntua, i també hi ha tota aquella labor social de vela, d'alguna manera, de reforçat social corporativa, és a dir, tot allò més, programes d'esport blau, programes de salut blava, programes per un mar accessible.
De moment, els dos primers esdeveniments, les competicions de rem de mar l'escala Coastal Rowing i la de vela lleugera Costa Brava Sailing Meeting, han quedat suspesos per les fortes ventades.
I ara el que cal fer és conèixer tots els detalls de l'agenda d'activitats d'aquests dies de Setmana Santa amb Jordi Fortià.
I aquesta és l'agenda prevista per aquesta setmana. Dimecres 1 d'abril, durant tot el dia i fins al 15 de maig, s'obren les inscripcions per participar al Metfoto, un concurs obert a tots els vessants al mar, des del paisatge a la vida marina. El preu per participar és de 15 euros per persona. Per més informació i per les inscripcions, podeu visitar www.metfoto.org. A les 11, al Mac Empúries, en el mar de la Setmana Santa, s'organitza per a tota la família el joc de pistes Els Ous Misteriosos. El preu per participar-hi són 6 euros per infant, que inclou l'entrada al jaciment. Els adults acompanyants tenen l'activitat gratuïta, però han de pagar l'entrada al recinte. És imprescindible inscripció prèvia a reserves@gencat.cat. Dijous 2 d'abril, a les 11, al Mac Empúries es farà l'activitat Empúries Virtual, una visita guiada al jaciment a través de la tecnologia 3D. El preu per persones de 12 euros, que inclou l'entrada al jaciment. Pels menors de 8 anys, l'activitat és gratuïta. Per participar-hi, és imprescindible reserva prèvia al correu reservesempúries@gencat.cat. A les 11, també al Mac Empúries, se celebra l'activitat guiada Visita Romana, un passeig i visita teatralitzada pels carrers antics d'Empúries per descobrir la història i els racons més especials de la ciutat grega i romana. El preu és de 6 euros i no inclou el tiquet d'entrada al jaciment. Pels menors de 8 anys, l'activitat és gratuïta. Per participar-hi, cal fer reserva prèvia al correu reservesempúries@gencat.cat. A les 7 de la tarda, a l'Alfolí de la Sal, se celebrarà una nova edició gratuïta de Docs del Mes, on es projectarà Bajo les banderes El Sol, un documental de 2025 que descobreix la maquinària oculta de la dictadura a Paraguai d'Alfredo Stroessner. Divendres 3 de març, a les 11 del matí, al Museu de l'Anxova i de la Sal, s'organitza una ruta de Setmana Santa on es farà una visita al museu i a la Torre del Padró. El preu per participar a aquesta activitat és de 6 euros per persona i es poden fer les inscripcions a inscripcions.lascala.cat. A les 11, al Mac Empúries, se celebra l'activitat guiada Visita Romana, amb un grup en català i un altre en castellà. El preu és de 6 euros i no inclou el tiquet d'entrada al jaciment. Per participar-hi, cal fer reserva prèvia al correu reservesempúries@gencat.cat. A les 5 de la tarda, al Mac Empúries es torna a celebrar l'activitat guiada Visita Romana. En aquest cas, la ruta es farà només en català. A les 6 de la tarda, a l'Alfolia de la Sal comença una ruta de Setmana Santa que consisteix en una caminada pel barri vell de l'Escala que permetrà conèixer la seva essència i el seu origen. El preu és de 6 euros per persona i es poden fer les inscripcions a inscripcions.lascala.cat. Dissabte 4 d'abril, a 11:15, es farà l'activitat Empúries Virtual. El preu per persona és de 12 euros, que inclou l'entrada al jaciment. Per participar-hi és imprescindible reserva prèvia al correu reservesempúries@gencat.cat. A les 11 del matí al Mac Empúries se celebra l'activitat guiada Visita Romana, amb un grup en català i un altre en castellà. El preu és de 6 euros i no inclou el tiquet d'entrada al jaciment. Per participar-hi cal fer reserva prèvia al correu reservesempúries@gencat.cat. A les 11 del matí, també a 1:15, al Clos del Pastor, es farà una ruta de Setmana Santa per conèixer un nou espai dedicat a Caterina Albert o Víctor Català. El preu és de 5 euros per persona i es poden fer les inscripcions a inscripcions.lascala.cat. A les 7, al Mac Empúries es torna a celebrar l'activitat guiada Visita Romana. En aquest cas, l'activitat es farà només en català. A les 6 de la tarda, a la Torre de Montgó comença una ruta de Setmana Santa per conèixer la història d'aquesta torre. El preu és de 5 euros per persona i es poden fer les inscripcions a inscripcions.lascala.cat. A les 7 de la tarda, a l'Alfolia de la Sal, es farà la presentació gratuïta del llibre Converses de sobretaula al motel, de Joan Armenguer i Xavier Fabrés, i que porta per subtítol Un diàleg sobre l'Empordà i el País d'avui. A 8:45, a la plaça de l'Univers i en el marc de la Setmana Santa, començarà el Festival Ítaca amb els concerts gratuïts de Mama Douxa, Malifeta i DJ Trapella. Diumenge 5 d'abril, a partir de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda, al Mac Empúria se celebra una jornada de portes obertes, on s'ofereix la possibilitat de visitar gratuïtament el jaciment arqueològic. A 10:15, l'Alforí de la Sal comença una visita de Setmana Santa que consisteix en una ruta meteorològica i climàtica per l'escala. El preu és de 6 euros per persona i es poden fer les inscripcions a inscripcions.lescala.cat. A 11:00, al Mac Empúries, se celebra l'activitat guiada Visita Romana, amb un grup en català i un altre en castellà. Per participar-hi cal fer reserva prèvia a reservesempúries@gencat.cat. A 7:00 de la tarda, a l'església de Sant Pere de l'Escala, es farà el Festival de Música Clàssics l'Escala, amb la celebració del concert del motet a la sardana, Arrels i Tradició, a càrrec del Cor Vivaldi. El preu és de 22 euros i es poden comprar les entrades a www.lareserva.cat, a atrapalo.com o a associaciopaucasals.cat. Dilluns 6 d'abril, a partir de les 10 del matí, a l'esplanada de l'ermita de Santa Reparada del veïnat de Cinc Claus, se celebrarà el 45è aplec de Cinc Claus, un concurs d'arrossos i paelles i sardanes. Podeu consultar les bases de participació del concurs d'arrossos a www.lescala.cat i a www.visitlescala.com. I aquesta setmana l'Oficina Més 60 organitza diferents activitats. Dimarts 31 de març a les 10 del matí a la Sala Polivalent Municipal, sessió de gimnàstica Més 60. Divendres 3 d'abril a 10:15 del matí a la Casa Xalem se celebrarà una sessió de gimnàstica terapèutica Més 60. A les 3 de la tarda a la platja de Riells es farà una sessió de ioga al mar. I us recordem que fins al 3 de maig a l'Alforí de la Sal es pot visitar l'exposició La Verema dels 80 del fotògraf Jordi Mestre. I fins al 7 de juny, al Museu de l'Anxove de la Sal, es pot visitar l'exposició Nusos Mariners, una exhibició ideada i produïda pel Museu de la Pesca de Palamós per subratllar la importància dels nusos a bord d'un vaixell.
I un cop hem fet el repàs de l'agenda, ara anem a conèixer tota l'actualitat meteorològica tant per avui com per demà.
Vols canviar les teves finestres? Metàl·liques Gravalosa treballa en eficiència energètica, disseny i seguretat. Solucions eficients en tancaments d'alumini, PVC i mixtes. Metàl·liques Gravalosa us ofereix el temps.
Molt bon dia. Diari d'un episodi de tramuntana. Avui anem pel 8è dia consecutiu de tramuntana. Ahir vam tornar a superar els 100 km per hora amb una altra tongada agrupada encesa. I la notícia, o la bona notícia, és que divendres serà l'últim i ens queda avui i demà com a dies encara que pot bufar amb una mica més d'intensitat. Avui ens espera una jornada de dimecres amb alguna novetat. Hem començat amb cel serè, però s'aniran nuvolant a mesura que passi el dia, sobretot a partir de migdia, tarda, vespre. Arribaran núvols de nord cap a sud i a la nit quedarà el cel tapat i fins i tot es poden arribar a escapar 4 gotes. Ambient fresc tot el dia, màxima que no passarà dels 13 a 15 graus. Encara bufarà tramuntana forta, de força 5-7 a 6-8, més reforçada sobretot entre migdia i mitja tarda. Les ratxes encara poden superar els 80 km per hora. A la mar maregassa tot el dia, amb tràgol de gregal entre 2,5 metres i 3 metres d'alçada. Demà dijous començarem amb cel variable de matinada, amb nuvolades que marxaran ràpidament cap al sud, i la resta del dia gaudirem d'un dia amb cel totalment serè, només amb alguna senyal de tramuntana cap al nord. Temperatura màxima que es recuperarà, es mourà entre els 15 i els 17 graus a migdia i tarda, i la mínima voltarà els 8 als 10. Encara tramuntana forta i persistent tot el dia, amb un repunt de 9 a migdia i tarda, quan les ratxes poden arribar als 80 km per hora. Maregassa tot el dia, amb tràgol de gregal que superarà els 2 metres d'alçada. Això és tot per avui. Salut i molta meteo.
Portes de tot tipus i finestres de totes menes. Necessitats fetes realitat. Metàl·liques Gravalosa us ha ofert el temps.
I amb la previsió meteorològica encarem els últims compassos d'aquest informatiu de 1 d'abril del 2026, però no abans sense repassar totes les notícies que hi han format part, començant per la que l'encapçalava, és a dir, el resum del ple municipal que va haver-hi ahir al vespre i a la tarda vespre aquí a l'Escala. Un ple on s'han aprovat les subvencions per la rehabilitació d'habitatges de lloguer assequible, els que estan en la borsa, i també habitatges de persones grans, que es necessita adaptar al dia a dia. Entre d'altres, també es va aprovar l'adhesió al Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona o una pròrroga a Agbar pel subministrament d'aigua potable. També ens hem fet ressò que el registre i l'assegurança dels patinets passen a ser obligatoris. Els vehicles de mobilitat personal s'hauran de registrar i hauran de tenir contractada una assegurança perquè cobreixi possibles danys a tercers. A partir de l'1 de maig es començarà a sancionar qui incompleixi aquesta normativa. I en terreny esportiu, l'Escala serà capital europea de vaixells voladors entre el 7 i el 13 de juny. Vaixells de la classe MOT, amb participació d'una setantena de regatistes vinguts d'Europa, Austràlia, Argentina i Estats Units. Un informatiu que l'hem acabat fent un repàs a l'actualitat meteorològica, un dia més i per 8è dia consecutiu marcada per la tramuntana, amb la novetat de més núvols i algun ruixat a última hora d'avui. Podreu seguir informats en els butlletins informatius en aquesta tarda i en la repetició dels informatius també en horari de tarda i vespre aquí a Ràdio L'Escala. Qui us ha parlat? Sergi Corral. Per la meva part ens hi tornem a trobar-hi. Que passeu molt bona tarda, feu molta bondat. A reveure'm.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.